100 anys de ràdio a Catalunya. El Fabricació Pròpia, en directe des del Palau Robert.
Els que passen de les 5 de la tarda, continuem el Fabricació Pròpia en aquest programa especial des del Palau Robert, celebrant aquests 100 anys de ràdio a Catalunya, una data que coincideix també amb el 30è aniversari d'aquesta casa de Ràdio Estel, una emissora que ha vist néixer algunes grans veus de la ràdio de casa nostra pels micròfons de Ràdio Estel i han passat, com ara, per exemple, Elena García Melero, Bàrbara Arquer o Txell Bonet, que per motius professionals avui no poden ser amb nosaltres. Però els ex-estels, que sí, que s'han pogut organitzar organitzar aquesta agenda per atapeïdíssima per acompanyar-nos aquesta tarda són el Quim Morales i també el Tomàs Molina. Com esteu? Benvinguts.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bona tarda.
Dos badalonins.
Home! A més, badalonins.
O sigui, ex-estels i badalonins.
Tots dos.
Vull dir, tots dos. Per cert, deixeu-me... La Núria Costa, que també tenia que estar amb nosaltres, tenim el tall de veu de la Núria Costa, que ens ha deixat un missatge que l'escoltem.
Hola, molt bona tarda a tothom. Em sap molt greu no estar aquí amb vosaltres, em feia molta il·lusió, però bueno, ja sabeu com van aquestes coses, se m'ha posat una de les criatures malalta. Aprofito aquests instants per enviar una fortíssima abraçada al Tomàs Molina, el meu primer jefe aquí a Ràdio Estel, i també a l'Òscar Dalmau, que em sembla que també volta per aquí, que vam fer un estiu al Nen no en tiri sorra i ens ho vam passar pipa. I a tot l'equip de Ràdio Estel, moltíssimes gràcies, moltes felicitats. Tinc uns records increïbles d'aquella època tan maca que vam viure tots junts aquí. Érem molt joves, amb molta il·lusió, molta energia, i Ràdio Estel ens va donar l'oportunitat d'obrir-nos els micròfons i deixar fluir doncs, tota aquesta... les ganes de fer ràdio i d'aprendre i de créixer tots junts. Així que per molts anys, Ràdio Estel, i una fortíssima abraçada a tots i totes les que esteu aquí aquesta tarda.
També molt bé el missatge. Clar, si ha dit moltes coses interessants, Núria Costa, amb aquest missatge aquí, entre d'altres. Primer, que va treballar amb el Tomàs.
Jo vaig ser el seu jefe, alerta.
No és el mateix.
Les coses com són, sí o no?
Qui és diferent? Però que després en parlarem, d'aquesta relació, però deixeu-me remarcar també vosaltres, que sou homes de ràdio, de televisió, aquesta relació també des del punt de vista personal, perquè moltes vegades és difícil de conciliar, no?, les dues vides. No sé, el que ha dit justament la Núria, no?, que a vegades, mira, s'ha de prioritzar. Com ho heu portat vosaltres tots aquests anys?
Home, penso que la ràdio és un mitjà que ajuda una mica a conciliar les relacions personals i laborals. Vull dir, hi ha força bon rotllo, diguéssim, a les ràdios on jo he treballat. Sempre ens hem entès bé amb els companys, dins i fora de la feina, com si diguéssim.
I jo també, jo suposo que també ho deia per aquesta part de la família, en el sentit estricte.
També, exacte,
estricte,
no?
De la paraula. Jo he tingut una vida, com que sempre he treballat de tardes, que he tingut, ara això quedaré fatal, però no he conegut els meus fills de tarda.
Veus?
Només els he conegut de matí.
De matí.
I va haver-hi una època a la vida que em vaig, a la feina, a la tele, em van fer treballar de matins, i llavors tornava a casa a la tarda i pensava...
No els coneixies.
No, què es fa? Què s'espera de mi, no? Però sí, mira, al final... Jo també, la meva mare tenia una botiga i sempre estava treballant, i treballàvem els caps de setmana. Vull dir que al final jo crec que les coses són... són d'anar fent.
Són orgàniques, no? Que al final doncs, va fluint tot plegat. No estem sols aquí. Bueno, som amb molta gent del
molta
públic.
Gent.
Molta gent que ha vingut a veure aquest Fabricació Pròpia especial des del Palau Robert. Però també, deixeu-me, em permeteu res, saludar el Francesc Marginet, que li estic donant l'esquena tota l'estona, Francesc.
No passa res.
A veure, bon dia, tot el dia.
A mi moltes
tot.
Vegades la vida m'ha donat l'esquena, però sempre li somric.
Això és que ha de ser així. Ha de ser així, això, Francesc. Sembla que els alumnes que ens en parlaven a l'inici, el Salvi i el Pitu.
El Salvi i el
clar,
Pitu.
Ja han arribat o no?
Han arribat, sí, els tinc aquí al costat.
Fantàstic.
Sí, els tinc aquí al costat. I alerta, perquè també són de Badalona. Estem envoltats de badalonins, aquí.
Així ens agrada. Si no, fora, eh? Si no, cinc de Badalona, fora.
Ja podem començar a desfilar. Són de l'Institut Isaac Albéniz, si no m'equivoco.
El meu, quan jo era petit, anava a l'Isaac Albéniz.
Aviam,
que fort.
Estem tots connectats, al final. Vivim en un país molt petit. I ells són la Maria Blanco Prieto, de 14 anys, i el Josué Rodríguez Mendoza, de 15. És que tenia apuntat 14, però es veu que ja n'ha fet 15. Per tant, diguem les coses com són. Que els dos fan tercer d'ESO i han vingut aquí a fer-vos algunes preguntes per tant el Tomàs com el Quim, així com per posar-vos-ho difícil.
Que no siguin complicades, per favor.
Ens preguntaran per l'alcalde, ja veuràs que ens preguntaran per l'alcalde.
Però igual. Aviam, primer, Maria, Josué, esteu nerviosos? O com esteu? Esteu nerviosos?
Bueno, una mica, perquè estem aquí amb dos grans, tres grans...
Quatre, cinc...
Sí, la Mercè també, la Mercè... No, deixis la Mercè.
Amb tres grans que són de la ràdio, bueno, i imposen una mica.
Sí, estic totalment d'acord. És una sensació una mica estranya pels nervis, però bueno, bé.
Prou bé, no?
Molt bé, molt bé.
I si esteu nerviosos, tranquils, que us està escoltant tota Catalunya, vull dir, vosaltres endavant amb tot. Però penseu que no us veuen, només us veu la gent fabulosa que tenim aquí al davant, que se senti la gent que tenim aquí. Aquests sí que us estan escoltant, però són casa. Això, nosaltres us deixem aquí, que aneu xerrant.
Vosaltres ens deixeu fer?
Sí, us estarem vigilant des d'aquí aquests sofàs que tenim meravellosos. I al final...
La Maria i el Josué que facin unes preguntes, no? Que teniu reservades.
Exacte.
Sí, tenim unes preguntes ben fetes. Ben fetes, de fet.
És una amenaça, eh?
Sí, ha sonat amenaça.
Sí. Doncs moltíssimes gràcies, connectarem al final. Bueno, si teniu alguna pregunta que us vingui al cap al moment,
no?
Maria, Josué...
Si a mig fer... aixequem la mà, sí. Com a classe, com si estiguem
exacte,
a classe.
Li dieu al Francesc i que us passi el micro, d'acord?
Perfecte.
Vinga. Doncs vinga, comencem aquesta xerrada que ens fa molta il·lusió perquè, ostres, 30 anys de Ràdio Cel, 100 anys de la ràdio que arriba a Catalunya. Dèiem abans, primer de tot, clar, deixeu-me primer, les preguntes fortes són les d'ells, eh?
Sí.
Jo seré fluixeta.
Massatge,
eh?
Una mica
jo
de massatge.
Jo faré una mica de massatge. Bé. I llavors ells que preguntin lo gros. Però, clar, abans escoltàvem a la Núria que explicava sobretot aquests lligams, no?, que es fa a la ràdio, i a part tu, Tomàs, no?, amb la Núria...
Va ser la productora.
Tu vas ser el seu jefe, el seu cap.
Però jefe també s'ha de dir, perquè ni ella cobrava ni jo, o sigui que seria poc...
Com són els inicis, clar? Com són els inicis del món de la ràdio? I com van ser els vostres inicis?
Clar, jo estava a la tele, i llavors en Jaume Aymar, que llavors en aquell moment portava la ràdio, va dir, volem gent, a veure, que ens ajudeu i què tal. I en aquella època, en el meu cas, era perquè estava molt enfadat. Estava enfadat.
Estava enfadat?
Sí, perquè era el moment en què començaven les tertúlies. I a mi em posava nerviós que la gent parlava de tot allà a les tertúlies, i jo pensava, això no tenen ni idea, com és que parlen tant? I llavors li vaig proposar de fer una tertúlia setmanal en què els tertulians sabessin de què parlaven. I llavors dèiem converses amb la ciència, i llavors doncs, recordo que va haver-hi un submarí que es va enfonsar o que van enfonsar a Màlaga, o no a Màlaga, bueno, al mar, eh? I llavors vam parlar amb gent de nàutica, amb gent, saps? O sigui, eren persones que sabien d'allò que passava i ho fèiem la tertúlia. Era una tertúlia una miqueta diferent.
Era una tertúlia una mica diferent. I el Quim, tu vas començar amb la veu del campanar,
sí.
I històries particulars.
Sí, amb en Jaume Aymar també.
També, eh?
També, jo també hauria venir per aquesta banda. Jo era acabant de sortir de la universitat, o sigui, 21, 22 anys, vaig voler treballar a Ràdio Ciutat de Badalona, que és el que fan habitualment la gent de Badalona, però hi havia tanta gent allà treballant que no hi cabia.
Jo?
Tu hi eres?
Que tampoc cobrava, eh?
No, és que no anava ni amb la intenció de cobrar ni res, però res. Llavors vaig posar-me en contacte amb Ràdio Estel i de seguida, doncs mira, amb en Jaume Aymar fèiem La veu del campanar, que és un programa que al punt de partida realment és extraordinari, que és parlar d'un campanar cada setmana durant una hora.
Hi ha tema, eh? Hi ha contingut.
Que si l'alçada del campanar, que si la campana, quin nom té, amb quina aliació està feta, la història, els canvis, renovacions... I recordo que feia el guió i, a més, locutava una mica la presentació d'aquell campanar. I després, Històries Particulars també era un programa molt curiós perquè es va emetre durant un estiu i era gent que treballava a l'estiu. I un dia va venir un detectiu, un altre dia va venir un policia, però un dia se'ns va acudir que vingués una gogo a Ràdio Estel.
Ai, mans al cap.
I llavors va començar a explicar una sèrie de detalls de la seva feina, com es feien els xupitos, on es posava el gotet del xupito i tot això, i va ser el primer i únic blancasso d'aquells que tens, que et quedes en blanc i dius, perdoneu un moment, perquè no sé ni on soc. per sort era gravat, vam parar, vam editar, però esclar, hi havia molta expectació, molts tècnics per allà mirant a veure la noia aquesta, anava tothom traient el cap, el Jaume Aymar, i al final, doncs, escolta'm. Però va ser una experiència molt, molt bonica.
Clar, com recordeu-ho? Clar.
La de la Gogó.
Ah. I us preguntaré per l'experiència amb Ràdio Estel. Com la recordeu, aquesta experiència? No? Perquè el fet d'haver passat per Ràdio Estel us ha condicionat d'alguna manera doncs, a la vostra feina, no? La feina que feu en aquests moments.
A mi em va agradar, perquè jo no havia fet mai ràdio específicament. Havia fet allò, sortir a la ràdio o en el programa d'algú. I en canvi és la primera vegada que he portat un programa jo. Vol dir que en el programa que ells s'asseien, tu portaves la veu cantant, molt bo, això que has fet tu, bona nit o bona tarda, tal, no? I feies jugar la gent, i després a la tele ho he fet. Però la primera vegada que jo vaig portar, i vaig tenir algú com la Núria Costa, doncs, que feia la producció, va ser la primera vegada, i això sí que em va ajudar a aprendre, saps? Perquè si tu ets el responsable que la cosa flueixi, clar, ho has de saber-ho fer, no és tant.
I el Quim, però tu, Quim, jo crec que la teva relació amb la ràdio, vull dir, és que ha estat de sempre, no?
Sí,
ho portes a la sang.
Però diguéssim, com a professió, a Ràdio Estel és on vaig començar a viure més. Vull dir, jo sé que va a la universitat i les veritables pràctiques per mi, tot i que havia estat 6 mesos amb l'Antoni Bassas al matí de Catalunya Ràdio, vaig aprendre molta cosa també, però realment allà em vaig trobar fent moltes coses que no havia fet a la universitat, com editar talls, sortir a gravar, produir les entrevistes, escriure els guions, tot això em va servir d'una escola, vale, no cobrava però tampoc pagava, per tant, jo ja em sentia compensat.
No, però a part, jo crec que vosaltres ho sabreu millor, però era també una època marcada a Ràdio Estel que era com un bressol, no?, diguéssim, dels futurs periodistes, no?, gairebé. Es vivia així? Vosaltres com ho vivíeu? Perquè fins a... Quants éreu a la redacció, no? Perquè hi havia molts voluntaris, no?
Molta gent, i molta gent que t'has anat trobant pel món, com l'Òscar Andreu, com l'Albert Murillo, la Marta Cailà, tantíssima gent, en Xavi Puig...
El Dalmau.
Oriol...
El Parreño.
Oriol Parreño.
Però l'Oriol Parreño no va estar a Ràdio Estel. No? Jo el vaig conèixer a la cadena SER. No? Això va ser després. Sí. No, però deu ser l'únic que no va estar a Ràdio Estel, perquè realment hi ha tot de gent que et vas trobant, no?, pel món, que va formar part d'aquest bressol.
Ah, clar, el Tomàs, tu ara estàs fent tele. Enyores la ràdio o no, una mica?
La veritat és que et dic, és l'única experiència, a part de sortir a la ràdio, que sí que hi ha sortit, però perquè em crida ell i llavors ens dic hola, què tal? Però no hi tens un paper veritable, sí. Tens un paper de seguir-los, no? Havent de fer-ho tu, això no ho havia fet mai, i de fet és l'única vegada que ho he fet a la ràdio. Mai he hagut de portar-ho jo, a part de sortir i contestar.
Clar, jo trobar-la a faltar no, perquè
no
m'he
dedicat
des de fa 25
sempre,
anys,
sempre.
Però la trobaria molt a faltar si no la fes, suposo.
I tu creus que amb aquest centenari, Quim, i també t'ho pregunto tu, Tomàs, que estem celebrant aquest centenari de la ràdio a casa nostra, a Catalunya, com ha canviat la ràdio, no? I si ara es fa millor ràdio que abans? Deixant a banda, òbviament, la revolució tecnològica, no?, que s'han viscut durant aquests 100 anys, però la ràdio en si, el directe, que com dèiem a l'inici, és l'essència, no?, de la ràdio, fins a quin punt ha canviat i si creieu que és millor ara que abans.
Home, ara si escoltes una gravació de fa 100 anys amb prou feines, entens què estan dient, perquè parlen català antic o castellà molt carregós, no? És una cosa que evidentment ens hem adaptat a la parla i a la manera de ser i a l'espontaneïtat que és pròpia del mitjà de la comunicació. A mi m'agrada més la ràdio d'ara que aquelles ràdios de senyors i senyores molt angulades de, bueno, buenas tardes, bienvenidos, no sé què, que tothom parlava igual,
sí.
I ara cadascú té la veu que té i l'aprofita com pot, però comunica, que és el que ens permet la tele, no? A la tele, potser si ets una persona molt lletja, no et deixaran sortir. A la ràdio, sí. No?
Ah, no surts gaire, tu.
Jo no surto, però no surto mai.
Ah, va, l'olla.
En canvi, la ràdio sí que em deixen.
I què fa especial a la ràdio per vosaltres? Ja s'acaben, aquestes preguntes massatge. Vull dir, ara vindran les portes, Ara vindran les de la Maria i el Josué, però per vosaltres què fa especial a la ràdio? Almenys pel Tomàs, aquella connexió que vas tenir amb Ràdio Estel.
Jo després la ràdio la faig servir hi participo com a ràdio de serveis. I això ja per mi, hi ha dos moments quan sí que te n'adones que la ràdio és molt important. El moment que passa alguna cosa, que passa alguna cosa greu, no que sé, que hi ha hagut un accident, que hi ha les persones que estan allà com atrapades, i que necessites que t'informin i que responguin amb rapidesa. Per mi aquest és un dels moments de servei o factors meteorològics. I l'altre, quan et sents sol o quan et sents trist o quan et sents necessitat que t'acompanyin. que aquí també jo trobo que la ràdio és imprescindible.
La fa especial, no?
Sí, perquè t'acompanya ja sigui en música, ja sigui en altres, per aquestes ràdios nocturnes, no?, que la gent... o fins i tot al matí, hi ha un moment del matí que ja vols riure.
Sí,
no?
Esclar, al migdia,
sí o no?
De 12 a 1.
Però és veritat.
Que sí, que sí.
Si al matí, vinga,
sí,
llavors el cap comença a explotar com dient prou, 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 i llavors arribes tu.
La mida justa. Sí, sí.
Però és veritat, la ràdio
és baixa. És aquest acompanyament total, no? Amb tots els moments, és aquest bioritme, no?, que t'acompanya i que és molt fàcil d'adaptar-se a la teva vida. I pel Quim, què fa especial la ràdio pel Quim?
Segurament coincidiríem molt, aquesta proximitat que saps que dona el mitjà, aquest acompanyament que dones als oients, també és molt gratificant com a persona que treballa per la ràdio. Saps que en aquell moment estàs acompanyant algú que potser està passant un mal dia, que potser necessita companyia, i tu estàs allà amb ell, no? Això és una cosa que sempre tens a dins com a consumidor de ràdio que sóc, perquè sóc una persona que abans d'encendre el cervell encenc la ràdio. I em llevo al matí, pum, la ràdio encesa, i després dic, a veure què diuen, sempre amb la ràdio a l'orella, al cotxe, quan arribo per dinar engego la ràdio, a l'hora de sopar escolto la ràdio, vaig fent zapping. Per tant, sé el que és des de l'altra banda el que estic oferint a la gent que m'escolta, i això és molt bonic.
Sort que hi ha gent que també posa la tele.
Sí, home, sí. Sense so i la ràdio.
A veure, anem a veure què opinen els nostres alumnes. La Maria i el Josué, Francesc, que... Jo, perdoneu novament, que us he donat l'esquena, però no, la ràdio és això que arriba a tot arreu, però explica, com han estat? O sigui, han pres nota?
Veure, estan tranquil·líssims. O sigui, jo els veig aquí amb una cara de bat, deixeu-me preguntar ja que... Tenen ganes.
Va, Mercè, va, ràpid.
Ah,
no?
Exacte, Mercè, anem a les preguntes interessants. Crec que comença Josué. Endavant.
Bueno, és una pregunta pel Tomàs Molina, que em fa molta il·lusió, he de dir.
Veure, ja et veuré per Badalona i alerta que preguntes.
Bueno.
Ah, no sé si és una amenaça o...
No em faig responsable,
home, siguem de Badalona.
Bueno, en primer lloc, per què vosaltres, bueno, els pagesos, en primer lloc, mirant al cel, ja saben quin temps farà i vosaltres necessiteu un mapa, un ordinador, no sé què...
Hola,
no sé
bona
no.
Aquesta,
Que agressiu, ja la primera,
Podeu aplaudir.
La primera... perquè nosaltres veiem més lluny que ells, mira. Saps què vull dir? Està molt bé posar els peus a terra, tenir els peus a terra està molt bé, però amb els peus a terra veus aquell camp, o veus la muntanya, o una miqueta darrere la muntanya, per tant, un pagès que en sàpiga molt pronosticarà el temps d'aquesta tarda i, com a molt, no s'equivocarà gaire demà al matí. Ara, Quim Molina...
Ja és molt.
Saps
ja
què vull dir-te? Nosaltres anem més lluny.
Molt bona pregunta, el Josué. Ja, molt bona pregunta.
Els pagesos i aquella gent que amb la pròtesi també diu ui, avui plourà. Ai, no, que avui em fa mal. Maria.
Bueno, continuem amb una pregunta pel Quim. I la pregunta, doncs, és que què fas quan el programa, en lloc de ser d'humor, comença a semblar un funeral?
Ai.
Hola.
Ostres.
Ai, a veure.
La veritat és que no m'ha passat gaires vegades. Jo sempre m'he dedicat a l'entreteniment i a l'humor, però de vegades de forma accidental, per exemple, obres trucades, i gent truca sense saber ben bé on truca, i t'expliquen desgràcies, doncs llavors és una mica entomar-les com puguis i donar-los la volta. Ai, senyora, què diu que passa? Que se li ha mort el gat. No passa res, senyora.
Fem-lo a la brasa.
Ah, això mateix. Dissequi, li poso-li unes rodetes. I... és una mica tenir ofici i saber-ho portar, però sí que de vegades et trobes amb el drama sense voler. Tu estàs fent humor...
Tenim molta cintura,
Sí,
i molt d'humor.
Se n'ha de tenir.
Això tu en tens molt.
I deixa'm que digui, i espero que no li diguis això a la senyora, que se li ha mort el gat.
No, ja, no, però vull dir que a vegades sí que hi ha gent que no sap on truca, perquè això passa també, Diuen, vaig a trucar a Catalunya Ràdio i no saben que estan en un programa d'humor i t'expliquen una tragèdia familiar o personal. I aquí és on l'hem de torejar com podem.
Què? Més preguntes, no?
Sí,
vinga,
més,
va.
Endavant.
Bueno, una altra pel Quim Morales, i és que dius quan t'enfades i et diuen, noi, no tens sentit de l'humor.
Ah, sí. Home, doncs no em sap... Em sap greu que m'ho diguin, això, perquè jo sí que en tinc de sentit de l'humor. I també és veritat que no m'enfado gaire, Això, els que em coneixen t'ho dirien. Jo, més que em quedo com trist. Saps, quan les coses no van bé, en comptes d'enfadar-me, dic... Quina merda, tot, no? És veritat. I llavors, per tant, després em converteixo en un personatge d'humor, com si diguéssim, no? Una persona trista, perquè en lloc d'estar enfadada, és més còmica que una altra cosa, no?
Com deia el Tomàs, quan estàs trist, posa't la ràdio. Així et fa companyia.
I no estaràs mai trist.
Exacte.
I com que faran el teu gat a la brasa, doncs...
Ja està, i li posaran una rodeta.
Bueno, continuem amb una pregunta pel Tomàs. I és quan acabarà aquesta temporada de pluges intenses que està afectant Catalunya últimament.
Ui, aquesta és complicada,
Aquesta és molt difícil,
Aquesta...
Però mira, com que has vist el futur, et diré que dimecres de la setmana que ve.
Ei.
Perquè ara plourà. Ho has vist tu també, això venir, eh? Ho has vist el temps a TV3?
Ah. Ho he vist.
Doncs, tot i que ens falti aigua, ara, si Déu vol, dijous, demà. Avui quin dia és?
Avui és dimecres.
Avui dimecres.
Com passa el temps, eh?
Sí.
Doncs demà passat i fins dilluns aniran passant coses.
I fred, oi? Vas dir?
Fred.
Molt fred.
I per què m'ho dius, això, a mi? Que saps que tinc una barbacoa diumenge?
Ostres, què dius ara?
Què m'estàs dient ara?
Vens amb paraigua.
Això t'ho deuen dir molt, no, Tomàs?
A mi m'ho dic jo mateix, que tinc una barbacoa diumenge. En una barbacoa, com es diu això?
Una calçotada.
Una calçotada.
I on la feu?
Allà.
A Valls?
No, a Badalona.
A Badalona.
A la Conreria.
A la Conreria. Ah, molt bé, ja passaré.
Nois, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer. No tenim temps per més, però...
Està fantàstic. Jo crec que es mereixen un aplaudiment.
Home, a la Maria i al Josué.
Nou reporter.
Com han estat les preguntes,
molt
Quim, Tomàs?
Molt bé. Amb un punt d'ironia...
No? Han jugat amb l'humor...
Sí.
No?
Bé. Allò, és que la gent de Badalona sembla que estigui...
Es nota.
Nois, moltíssimes gràcies a la Maria Blanco Prieto i al José Rodríguez Mendoza. Gràcies, de debò.
Gràcies.
Esperem que us ho hagueu passat bé i que hagueu après molt també doncs avui al Fabricació Pròpia. Francesc, acomiadem ja el Quim i el Tomàs, perquè tenim a l'Òscar Dalmau.
Home!
Amb la Marta Jarque, que això pot ser explosiu.
Quin perill.
Clar, llavors, nosaltres agraïm moltíssim que hagueu vingut aquí, de debò, a celebrar doncs, aquests 30 anys de Ràdio Estel també, i aquests 100 anys de la ràdio a casa nostra. Us escoltem, us veiem, i de debò que sigui per molts anys més. Moltíssimes gràcies.
Per molts anys, gràcies.
Vinga, va, que marxem a publicitat. Ja l'esteu escoltant. És Núria Feliu. Això ens indica que després d'aquesta petita pausa publicitària, Marta Jarque, que jo ja fa temps que no la veig aquí, anava a dir l'estudi, a la sala, em fa por el que pugui passar, però segur que serà boníssim. Després d'aquesta petita pausa, com dèiem, Òscar Dalmau i Marta Jarque. Fins ara. I amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara...
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Hola, sóc el Xavi Puig. Primer de tot, visca la ràdio. Sempre visca la ràdio. Tinc un record molt, molt bo del meu pas per Ràdio Estel, d'aprenentatge, de bon rotllo, d'amistats molt xules... La veritat és que ens ho vam passar molt i molt bé fent el que més ens agrada, que és ràdio. Jo he passat per Ràdio Estel, jo sóc de fabricació pròpia.
Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat. A tots els que heu vingut, ja us he
reconegut. Us vull dir i no us dic cap mentida. En res, en instants, arribem a 6:15 de la tarda amb aquest programa especial de Fabricació Pròpia des del Palau Robert. Clar, nosaltres seguim aquí al Palau, però el nostre proper convidat ha passat també per Ràdio Estel. Ara té en marxa una exposició aquí al mateix Palau Robert dedicada a la gran Núria Feliu i ja és, diria que ja és, amb la nostra Marta Jarque. Marta!
El tenim!
El tenim. Hola de nou. Escolta.
El tenim. Hola, digue'm.
A veure, què passarà a partir d'ara, Marta? Explica'ns una mica.
Doncs mira, d'entrada podem estar tranquils perquè l'Òscar em constava bé, havia de fer un assumpte personal, però finalment ja és aquí a Palau Robert. I és que saps què passa? Que jo me'l volia endur a la seva exposició, però és que ja d'entrada ha trobat, això no sé si el mestre Virgili m'ho permetrà dir, però un ganxo darrere l'altre, i no aconsegueixo... A veure, Òscar, l'entrevista la tenies amb nosaltres, eh?
Sí, és que m'han enxampat per aquí la Núria Ortín, que és una clàssica de la casa. M'ha segrestat.
Està en directe, no?
Sí, sí, sí.
Salutació, no, per tots.
Ah, molt bé, saludem. Núria, però
sí, t'ha saludat l'entrevista. No, jo saludo tothom.
Ah, molt bé, queda tothom saludat.
Us el deslliuro.
Molt bé. Mua.
Bé, doncs ara s'acomiada, deixem una mica d'intimitat. Sí, Òscar, ja estàs. Sí,
donarem molts records a la Núria Ortín.
Mira, escolta, gràcies, eh?
T'agafo
el braç. Ui, mira, anem agafadets del bracet.
Ai, que...
Home, espera't, que ens hem trobat un altre ganxo, aquí Morales.
Els que entren, no Òscar, jo ja surto, jo ja estic, jo ja he fet la feina.
Hosti, quins records, Ràdio Estel.
Mare meva, mare meva.
Vosaltres vau compartir, vau estar en algun moment junts
no.
Fent Ràdio Estel?
No. Jo quan vaig arribar, ell estava ja marxant, sí. Però jo havia sentit la seva veu, i deia, hosti, quin tio, quina veu que té, i crec que ja vas anar cap a Catalunya Ràdio, una cosa
és
així.
És possible, si vaig deixar el programa de jazz que feia allà els dissabtes a les tantes, vaig poder-ho colar encara no sé com, però... I me'n vaig anar a pencar amb el Basses. Sí. Que llavors tu estaves també fent de becari o havies estat de becari?
Jo havia fet becari del Basses, sí, sí.
Anem creuant amb el Quim, eh?
Coincidia una mica, jo feia la beca, tu venies...
Clar, potser l'única cosa, Quim, és tu no sé si has comissariat alguna exposició a Palau Robert, potser no, és l'única diferència entre els dos, perquè els dos, per exemple, aneu amb bar, vull dir, sou força similars. Home. Alguna exposició en marxa?
A mi si em fes una transfusió de cabells, l'Òscar, de veritat. Jo crec que en vent ni sobra, a mi me'n falta. Però alguna exposició, mira, alguna sobre en Jordi Villacampa, potser, no sé, de Badalona, no?
A mi m'agrada el bàsquet, eh? Vull dir que... Sí, sí.
És que teniu tantes coses en comú.
Ah, ja veus tu, eh?
No, bueno, escolta...
No us vull interrompre.
No, Quim, vols venir? Si vols, anem a donar un cop d'ull a l'exposició de Núria Feliu? Sí? No? Que vingui, anem tots tres? Vinga. Mercè, doncs mira, pujarem si et sap tots tres a l'exposició de la Núria Feliu, perquè m'hi acompanya també, no només a l'Òscar, sinó al Quim. A veure, Òscar...
Ara us fotré la tabarra, eh?
No, home, però ja està. Mira, us sembla bé que em posi al mig dels dos? Sí, us sembla bé? Va, doncs, a veure, Òscar, ara estem pujant, què seria això? Cap al hall,
no? Això seria les escales.
Això les has dissenyat tu, també, o això ja hi era?
No, ja hi era. Això són escales de marbre. Això, el Palau Robert...
No anava a dir, perquè no, hi tens molt gust, eh? Això.
Sí, t'ha agradat? Ah, ja l'has vista, tu, no? T'estàs...
No, les escales. L'exposició sí que l'he... De fet, fa uns dies ens vam trobar aquí, Òscar, no sé si te'n recordes,
sí, sí,
a l'entrada de l'exposició.
Que tu estaves fent prospecció de l'espai.
Exacte, jo anava a treure una mica el cap, a veure que si cuia, i et vaig dir, ostres, Òscar, ens veiem en uns dies, eh? I vas obrir molt els ulls.
És cert, de dir, però no me'n recordava, jo, clar. No, però després vaig mirar l'agenda i ho tenia apuntat.
I ho tenies anotat? Sí, sí, sí. Tu ets d'aquests que utilitza molt el calendari i el mòbil, eh?
Sí, bueno, soc dels que ho utilitza poc al cap.
Tu també, Quim?
Jo intento utilitzar el cap i llavors em despisto. I com que treballeu tan bé, que veu avisar amb tant de temps...
Això sí.
Ja me n'havíeu...
És el problema, és veritat, és un problema.
Som massa previsors.
Havíem tancat les dates mes i mig.
Ho fem massa bé.
Clar,
massa. És que tenim una directora que és un geni. A veure, ara ja diríem que estem... Òscar,
ara
això...
Ara ja som al segon pis. És que, de fet, això del Palau Robert és estrany, perquè no és una sala d'exposició... Bé, sí, és un espai d'exposicions, però, clar, no és el... o sigui, és un edifici particular, diguéssim.
Sí, esclar, una residència del Robert Robert.
Exacte, sí. Sí, sí, sí. Vull dir que ara estem aquí al segon pis, que és on hi ha tota la planta principal, on hem pogut muntar tota aquesta exposició, sí.
Quim, de moment, t'agrada de moment
molt,
el que veus?
Molt, molt, molt. A mi la Núria Feliu em queia superbé, m'agrada molt com a artista, i l'he descobert millor gràcies a l'Òscar.
Veus?
Coneixia la faceta d'artista, de cantant, però no tant com a cantant de jazz, tan bona que era, i les versions que va fer.
Tu ja havies entrat aquí o no, Quim? No. O sigui, t'hem arrossegat, literalment.
Això està bé, això se'n diu que marketing, vull dir, no sé com...
No. T'ho has muntat tu.
T'ho has portat gent.
Escolta, jo, Òscar, ja he vist un parell de cops aquesta exposició, que ens ha agradat moltíssim. Sí. Hi ha molta cortina, molt vellut.
Hi ha molt vellut, sí.
Tenia alguna cosa... Vull dir, com és que has optat per aquest textil?
Mira, això és una proposta que ens van fer l'equip d'arquitectes que han treballat en la museografia, que són el Ivan Pomés i el Max Llamazares, la Noelia Faildet, i van venir amb aquesta proposta de dir, mira, podem jugar amb cortinatge de diferents colors, colors que no sigui el típic vermell de les cortines, diguéssim, del Liceu, i vam pensar, quedarà xulo, combinat amb cromatisme, amb les urnes, amb les cartel·les, que són aquests cartellets, aquests rètols que hi ha sota de cada objecte que t'expliquen què és què, I mira, ha quedat una cosa maca.
T'he de dir per això que el dia que vaig venir, que ens vam trobar, que vam coincidir, jo vaig confondre una cortina i vaig sortir per una porta d'emergència pensant-me que l'exposició seguia per allà.
És una experiència immersiva, aquesta exposició. Vull dir que et pots trobar al carrer de cop i volta i s'ha acabat de cop l'exposició.
Aneu amb compte si visiteu l'exposició, sobretot amb les cortines, no? Vull dir,
sí.
Ara a quina sala estem?
El cortinatge també té trampa, perquè com que hi ha 4 projeccions amb música i tot plegat, jo patia molt, ja sap, el Quim, que som gent de ràdio i el so ens amoïna, dic, hosti, això ha de sonar bé. I llavors el que fa les cortines és que xuclen la projecció d'una sala, el so d'una sala, i el separa d'una altra.
Teniu tot pensat.
Sí, però és que això m'amoïnava. I afortunadament, home, se sent una miqueta l'eco del que vindrà després.
Jo ja he perdut moltes freqüències, no sento absolutament
res. Se sent perfecte tot,
aquí. Sento la d'aquí i ja està.
Escolta, si us sembla, perquè tenim pocs minuts i els tenim a molta gent, eh? Hem arrossegat a molta gent també a la... Això ens ho ensenyen a Ràdio Estel, arrossegar gent als llocs. Hem portat a molta gent a la sala que tenim a la Cotxeres. Però et sembla que anem a veure una d'aquestes sales de l'exposició que ens ha encantat?
Molt bé.
A veure, doncs seguim avançant.
És la sortida d'emergència.
Clar, a veure, ens anem trobant a gent. Li agrada? Contents amb l'exposició o no?
Ja acabem de començar, com el que diu. Ens queda tot això d'aquí encara.
Compte amb les cortines, que heu d'anar en compte, sí, on aneu a parar. Em diuen que tenim temps, Òscar.
Ah, molt bé.
Sembla que està... Quim,
què, molt bé,
que no t'espistis,
No, jo us segueixo a vosaltres.
Som-hi. Mira, acabem d'entrar a la sala 2, que aquesta és una de les meves preferides. A mi m'agrada molt el jazz vocal, i de fet jo vaig entrar en contacte amb ella perquè vaig descobrir un disc on ella cantava molts estàndards que jo havia sentit, però en anglès, de la veu del Frank Sinatra, de la Billie Holiday i de tota aquesta gent. I llavors vaig trucar a la seva neboda, que havia estudiat batxillerat amb mi allà a Sants, a l'Eulàlia Feliu, dic, escolta, la teva tieta, dic, però què és això? Diu, jo no ho desconeixia, dic, i a mi m'agrada molt i m'interessa el jazz, però no ho coneixia. I em va dir, truca-la i explica-li que estarà contenta. I així vaig fer, vaig trucar-la i sense conèixer-me de res, com era ella, vine a casa, que prendrem alguna cosa i...
Què et va donar, Núria Feliu? Et va convidar un cafè, un te?
Jo crec que va ser un cafè, un tallat, perquè no, jo el cafè sol no el puc suportar gaire, i a banda de donar-me el cafè em va donar tota la seva discoteca, bueno, pràcticament tota, no sé, jo m'enduria uns 60 o 70 discos.
I n'hi ha alguns, no, aquí, Òscar?
Sí, aquí n'hem reproduït uns quants, perquè la gent també se n'adoni que, o sigui, això, ella ja li agradava molt aquest gènere, i veia una reproducció de moltes portades d'aquests discos que ella tenia a casa, perquè la gent també vegi, clar, les contraportades. Hi havia moltes cançons marcades que després vas resseguint la seva discografia i són cançons que ella marcava per després demanar que li adaptessin o que li arrangessin i que les va acabar cantant en català.
Quim, això és com anar a una exposició i amb el guia. Vull dir, poques vegades passa això que el comissari de l'exposició no et faci un circuit.
Sí, no és el guia, no? És que és la persona que ha fet l'exposició.
Sí.
És l'audioguia.
Per cert, seguint amb aquest so de... Anem avançant, si us sembla, perquè, clar, hem de comptar que en algun moment altre ens perdrem, per tant, anem guanyant una mica de temps. Hi ha un altre exestel, que és l'Albert Murillo, que també ha tingut alguna cosa a veure en aquesta exposició.
I tant, l'Albert, molt important també, perquè, bé, dins d'aquesta sala, justament, de hi ha un apartat on hem fet una comparativa de dues versions de la mateixa cançó. Ella va cantar una cançó que es deia Mitges Brillants, que és un estàndard adaptat al català l'any 72, però l'hem comparat amb una versió de la Sarah Vaughan d'uns quants anyets abans. I jo crec, tinc la teoria de que aquest disc ella l'havia d'haver sentit mil vegades, perquè la versió és pràcticament, l'arranjament és el mateix, l'únic que, clar, ella canta en català. Llavors hem fet una comparativa entre la seva versió, la versió de la Feliu i la versió de la Sarah Vaughan, uns quants anys abans, i ens ho ha fet l'Albert Murillo, que vaig pensar, hosti, quin malalt pel so podria fer un muntatge perquè quedés bé, i al final ho ha fet ell d'una manera fantàstica. Em va explicar, diu, he panoramitzat el so, no el vaig entendre.
Jo no sé panoramitzar.
Tinc punyetera idea, ja coneixes l'Albert,
sí,
però digue, sí, molt, no, sí, panoràmic, molt bé, perfecte, i realment amb auriculars, aquí hi ha un punt d'escolta per poder-ho sentir bé, se sent fantàstic, sí.
I el que també és digne de mencionar és l'orgull Orgull, amb la que també Núria Feliu cantava en català, no? I imitava els estils potser de grans estrelles de Hollywood o del cant nord-americà, però és que ho feia en català i ho feia molt bé.
Sí, sí, ella tenia la convicció ferma de que en català es pot cantar absolutament tot, tot i que hi havia molts gèneres que no s'havien tocat en català. Un d'ells era, doncs això, el jazz, després va cantar moltíssims musicals, s'emmirallava en tot el món anglosaxó, mentre en aquells moments la nova cançó, que estava ocupada per cantautors que s'emmirallaven a la cançó francesa, ella va tirar cap al cançoner americà. I això significa, doncs, estàndards de jazz, musicals, cançons de pel·lícula Hollywood... En fi, després també va fins i tot adaptar el català a boleros, és a dir, que va tocar pràcticament tots els pals.
Òscar, et sembla, si anem a aquella sala que et deia jo, una que hem vist abans amb moltes llums, com amb un joc de miralls fantàstic... És preciosa, eh? Ens hi portes? Però jo no hi sé arribar.
La sala dels musicals i la música de cine.
Anem? En aquesta on estem ara hi ha una cosa molt bonica, que és una il·lustració de la Maria Picasso, que és una il·lustradora molt bona.
Ens ha retratat a tu i a mi, eh, Quim? És veritat. Sí.
Que és preciosa. A més, té un estil molt particular, en forma geomètrica, és únic en el seu estil i realment llueix molt en aquí, això.
Sí, destila una mica aquest caràcter de diva, sí. No també, i no de tieta, com a vegades es coneix equivocadament a Núria Feliu, no?
Va ser una idea del Julià Guillamont, que ell ha fet moltíssimes exposicions, i jo vaig demanar al Departament de Cultura, sisplau, fitxar-lo, perquè jo no controlava el llenguatge expositiu. I ell em va dir, diu, ostres, hi ha molt blanc i negre, hi ha molta fotografia, hem de trencar amb un mural de color. I vam pensar això, doncs, encarregar quatre il·lustradores que retratessin la Feliu a diverses etapes de la seva trajectòria. I una d'elles és la Maria Picasso, hi ha la Caral Guinart, hi ha la Júlia Solans i hi ha la Cabel Rafferty, que és la que la retrata a l'etapa escolar en la primera sala.
Òscar, tu ho tens tot molt apamat, molt pensat. Clar, aquí t'has hagut de decidir per una paleta de colors, també a l'hora de escollir-ne un, és a dir, perquè això tot està molt ben arreglat. No sé si també tens la carrera d'interiorista, Òscar, però com vas poder decidir els colors per fer aquesta exposició?
M'agradaria tenir-la, però jo, que sóc un obsès de l'estètica, aquí m'han ajudat, evidentment, l'equip de disseny gràfic és de l'estudi del Jordi Duró, i els arquitectes també, Llamazares, Pomés, i han tingut molt a veure també en les propostes.
Però els colors, per exemple, de les cortines, tot això, tu, clar, en algun moment heu hagut de decidir-vos per aquests tons ataronjats, vermells, aquests verds, no sé què és, un verd turquesa,
sí,
això.
Esmeralda. Jo, de fet, està pensat fins i tot el color de la maqueta.
Veus?
De la maqueta també.
També.
Quim, aquest té tot el cap.
No, i és molt bonic, és que és un lloc bonic de visitar estèticament, però també amb tota la documentació que hi ha de la Núria Feliu.
I Núria Feliu sempre de fons, esclar.
Sempre, clar, en aquesta segona sala la podeu sentir en imatges d'Arxiu de Televisió Espanyola, que això també s'han enrotllat molt tant a l'Arxiu de Televisió Espanyola com a Televisió de Catalunya, però clar, a Televisió Espanyola ens ha permès recuperar les primeres aparicions televisives d'ella. I aquí la podem veure, doncs, amb el trio del Tete Montoliu.
Home!
Cantant en anglès, també, que és molt inusual, jo diria que és l'única gravació que hi ha d'ella en anglès. I després també la podreu veure acompanyant-se al piano, també, que és una cosa que ella no acostumava a fer, tot i que ella era pianista, vull dir que tenia estudis de piano i es podia acompanyar perfectament, però ella també, hi ha un fragment d'un programa de televisió on explica que ella no s'acompanyava gaire al piano perquè necessitava les mans per interpretar. Diu, jo, acompanyant-me al piano, tinc la sensació de que tinc les mans esclavitzades. I necessito les mans per moure-les i per interpretar.
De fet, ella va començar el teatre experimental, no, Òscar, sí. Núria Feliu?
El teatre experimental català, que també venien a normalitzar el català dins del món del teatre. Estrenaven Brossa, estrenaven Pedrolo, Baltasar Porcel, adaptaven èxits internacionals, sobretot el francès, d'Albert Camus, d'en Cocteau, I va ser el teatre que la van descobrir cantant una cançó en una de les obres de teatre, i Antoni Ros Marvà, el director d'orquestra, que llavors treballava a Edixa, la discogràfica en català més important d'aleshores, doncs se la van dur i li van fer una prova, una mena d'OT, no? Un factor X, digue-li com vulguis.
Mira, estem aquí ara amb unes visitants. Coneixíeu vosaltres la Núria Feliu? És el comissari aquí, eh? Us agrada l'exposició o no?
Aquest dia, a BTV. Molt bé. Per això he vingut, sí, perquè estaves amb el teu germà parlant.
Amb el seu germà, no el meu. Germà de la Núria.
De la Núria, sí que portava cabell blanc. Tu no el portes.
Bueno, no s'hi fixi gaire en la barba, eh? Vull dir que...
Preciosa, eh, l'exposició?
M'agrada molt. Te fas garrifar perquè és dels nostres temps. Perquè nosaltres ja tenim certa edat.
Està molt bé que li hagin fet un...
un homenatge. Un... més tindrien que fer.
Més... li hem de donar més feina a l'Òscar, perquè tot ho fa bé amb aquestes...
La Guillermina Mota, també, que sí. També que cantava coses del Poble Nou. Com... eh? Això també ho tindria que fer.
L'Òscar és una mica canta, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Li agradaria cantar-la?
Jo no, si no en sé, mare de Déu.
Ui, ja marxa, ja marxa. Moltes gràcies, que disfruteu.
I tant, ho ha fet molt bé. Jo em va agradar, eh, el que veu parlar.
I aquest senyor també és de la ràdio, de la tele i de tot, sí, sí. Us conec, us conec. Mirem, mirem.
No, és això d'anar amb dos famosos pel carrer, és molt cansat, eh? Perquè ens para tothom, eh? Ens atura tothom, eh? Sí, no, ja, això sí. Ja m'ho han dit alguna vegada. Moltes gràcies, acabeu
Marta,
de gaudir.
Marta, adéu.
Escolta, digue'm, digue'm, anem tornant, eh? Anem tornant.
Marta, sí, que això ja va acabant, eh? I aquí, clar, a la sala la gent doncs, vol conèixer l'Òscar. Em porta
Òscar,
el
que
Quim
es veu
també
que et volen conèixer.
Clar.
A la sala, Quim, volen que tornis, tu també.
Que clar, que torni sí, sí, tothom, home.
Val, doncs me'ls emporto i anem nosaltres
no,
venint.
No, anem xerrant. Sí, però
sí,
anem
mira,
xerrant.
Anem xerrant, però anem caminant, nois, perquè sabeu que la gent ja està molt, hi ha molta inquietud, tenen moltes ganes de veure-us. I ara, Òscar, ja estem acabant, no?
Sí, ara arribem a una de les meves sales favorites, que és aquesta en què reivindiquem a la Feliu com a icona pop, una dona que als anys 70 era portada a revistes juvenils a tota Espanya, la seva cara impresa en cromos, en àlbums de cromos, que també es comercialitzaven arreu de l'Estat, al costat del seu cromo, doncs, del cromo de Frank Sinatra, de Liza Minnelli o de Barbara Streisand, per posar alguns exemples, però quan càlums de cromos, o sigui, diferents col·leccions de cromos sí, que es sí, comercialitzaven sí. Arreu de l'Estat. Vull dir, un senyor d'Albacete obria un sobre de cromos i li sortia el cromo de Núria Feliu.
Imagina't com ara es fa amb els de la Lliga, no?
Cantante en lengua vernàcula...
És preciós. La Mercè Mondelo, que ens acompanya, va obrint cortines.
Molt bé, Mercè, gràcies.
Ho fa molt bé. I ara sí que hi ha, Òscar... Això ja no seria cap sala de l'exposició, no?
Ara ja no. Ara aquí seria un lloc on tu podries sortir i sentir-te doncs, bé, còmode, amb la teva decisió. Has sortit per el lloc correcte, diguéssim.
Exacte. No, sí. No he sortit per cap porta equivocada. Em pensava que havíem perdut el Quim, que s'havia entretingut amb alguna sala.
Si vols fer un pipi, ara és aquí a darrere. Si no, no.
No, i tu coneixes tot, Òscar?
Sí, això sí, sí, això ha estat casa meva durant un mes, pràcticament, que hem estat
muntant. Clar, feinada, no?, preparar tota aquesta expo.
És a la vora un any de feina. Jo crec que... bueno, a l'abril faria... l'abril va ser quan em vaig rebre la proposta de fer de comissari. Els hi vaig dir que sí, sí, podíem portar la geganta fins aquí al Palau Robert.
És veritat, que està a l'entrada.
I em van dir, no crec que sigui molt problemàtic. Dic, doncs vinc endavant. Però saps aquella sensació que quan dius que sí alguna cosa i penses, dius, saps aquella bola de l'Indiana Jones, o tu que t'agrada l'Spielberg, que dius la feina, ve una bola...
Escolta, i ara ja t'ha caigut un altre projecte, Guillermina Mota, no sé si t'animaries a fer-ne una exposició. Hosta, ara que segur que tens molt temps lliure.
Deixa'm pair aquesta... Anem ara a les cotxeres, eh? Seiem.
Sí, 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 sí. Hi ha molt neguit, eh? No et puc assegurar que la gent no se't tiria al damunt, perquè hi ha moltíssimes ganes de veure't.
Sí, gent amb roba interior a les mans...
Suposo, no sé si a les mans o posada, però en principi haurien de dur-ne. Però bé, ara ens trobarem... ara ja som a fora, aquests jardins, perquè em consta que hi té el despatx algun també honorable.
Ah, sí, el molt honorable president Artur Mas. Ahir, justament, estava fent una visita guiada amb gent de RAC1, amb la Maria Xinxó, del versió RAC1.
Sí.
Jugava a casa, vull dir que anava a favor d'obra.
Sí, sí, esclar.
I ens vam trobar, de cop i volta, amb Artur Mas, a l'exposició Xavier Trias. Dic, home,
caram.
Què tal, com està? Dic, ara no sé jo si un comissari és més que un president de la Generalitat. I em va dir, diu, home...
Qui s'ha de genollar, no?
Comissaris, el Villarejo, i diu, va ser ràpid.
Escolta, Mercè, no sé si em sentiu des de la sala, des de cotxeres, però nosaltres ja som molt a prop, estem ja a punt d'entrar a cotxeres.
Ja ho notem.
L'Òscar Dalmau es mereix, jo et diria jo, eh? Una entrada com cal.
No sé, estem preparadíssims. Jo... Aquí a la sala, les cotxeres, estem preparadíssims. Ho rebrà
perfecte,
el Francesc,
perfecte.
El Marginet.
Perfecte, doncs mira, l'Òscar Dalmau ja porta la corbata lligada al cap. Proposaria que poséssiu música de la Núria Feliu, que el públic l'esperés d'en peus.
Marta, Quina ha demanat abans de l'Òscar? A l'Òscar ha demanat Òscar, una, no? De la Núria.
Quina has demanat? De cançó?
No?
Sí, ah, la cançó de les mitges. Et faria gràcia que et rebessin.
Home, mitges brillants.
Sí?
Sí,
doncs que soni preparada. La música... Vinga, doncs que soni la música per rebre com es mereix l'Òscar del Mau.
Brillants són les mitges que per tu jo m'he posat. Són de seda fina perquè a tu t'han agradat. Però veig que pel carrer...
Home, Òscar del Mau, ja t'estàvem esperant. Públic amb veus... Amb quin bon oral és? Quim, torna cap aquí també, home. Òscar, com estàs? Vine, seu aquí amb nosaltres una estona. Quim, tu també,
el
va.
El pobre Quim, que se n'anava cap a casa.
No, i l'hem enganxat,
sí,
és que la Harker...
Sí, l'hem reclutat.
És perillosa la Harker, eh?
Hòstia, sí.
Com ha anat la visita?
Ja
ho heu escoltat,
vist.
Eh?
Molt bé.
Molt bé, interessant. Goita, la tenim aquí, a la Núria, eh?
Sí.
Sí, goita.
Molt bé, aquí, ben fet. Escolta, moltes gràcies per la promoció, eh?
Home, només faltaria, perquè aprofitant amb l'Òscar i el Quim, però ara parlarem una mica més de l'Òscar, potser molta gent desconeix que vas treballar a Ràdio Estel, i de fet hem recuperat un fragment d'un dels programes que vas presentar.
Ai, quina por.
Va, l'escoltem.
Si et dones la volta... Ja posa aquí, què posa?
Anem a buscar bolet.
Caminada popular.
Caminada popular.
Amb una vaca i una motxilla.
Clar que sí, home.
Sí, senyor.
He d'anunciar que avui al país surt gòsol.
Sí?
Què dius?
Per què?
Tenim un prestigi.
Són les festes majors, potser?
Temporada boletaire.
Ah,
el gòsol, és veritat. Com ahir que ens
va parlar de bolets.
Ahir vam parlar de bolets, eh?
El Toni Sunyer ens va anunciar. Com és que surt? Teniu algun tipus de...
De bolets?
A veure, Òscar, jo t'he reconegut a tu, el Xavi Puig.
Sí, Xavi Puig també hi col·laborava, sí.
El David Serra.
David Serra i el Caine, també, que compartim el segon cognom.
I Òscar Verdagí.
I l'Òscar Verdagí. I l'Ivan Pera, també. Un dels fills, dels 80 fills que té en Joan Pera, l'actor, l'Ivan. Que llavors ja feia doblatge.
Que és el petit o no?
No,
encara n'hi ha més.
És possible, sí, pot ser que fos el gran.
El gran.
Però, sí.
Escolta, i és aquest Nen no em tiri sorra?
Va ser un programa que vam fer un estiu, no sé encara com vam colar això, perquè era un programa copresentat per quatre persones. Érem quatre presentadors i, clar, ja heu vist el Guirigall que hi havia allà perquè no hi havia gaire ordre ni concert, però ens ho van deixar fer durant un estiu.
Però cap dels quatre portava la veu cantant. Vull dir,
no.
Us ho anàveu fent? Com ho fèieu, doncs? Com us organitzàveu?
Jo crec que anava a sorts. Obrien el micròfon i el primer que parlava, doncs, els altres callàvem.
Mira, em fa gràcia que diguis això perquè ara, 15a temporada de la competència, com va influir Ràdio Estel en l'actual programa que presentes, perquè potser una mica aquest Nen no tiri sorra, el fet de que hi hagin tants personatges.
Sí, no, home, jo, clar, per allà on he anat passant, tot és formació, i per mi va ser una gran oportunitat poder fer ràdio i que se sentís més enllà de dos carrers, que era on jo feia llavors un programa de hip-hop, de música rap, aquí on em veieu, jo anava disfressat de raper per la vida, i a l'Ona Popular de Sants, a la ràdio del barri, però clar, era una ràdio il·legal, no es deia il·legal, però tampoc era legal.
Vull dir tampoc ho
és. Funcionava pagàvem una quota trimestral,
sí.
I allà doncs vaig poder desfogar-me i aprendre a fer ràdio, i llavors el fet de quan em van dir, escolta, que obra obert la ràdio de l'Arcabisbat, Ràdio Estel, que vam pensar, ostres, ràdio de capellans, però i què pinto jo allà? No, perquè és una ràdio merament musical, perquè a través de la música evangelitzaran. I amb bon criteri, sí, realment la selecció musical anava a càrrec d'en Ramon Freixedes.
Correcte.
Que era el director.
Ara Maria Sierra Rodríguez, no? Que era la deixeble, no?
Sí. I llavors vaig entrar a fer agendes de cap de setmana amb la Txell Bonet, que érem companys llavors a la Facultat de Comunicació Audiovisual. Doncs amb la Txell vam estar durant una temporada fent les agendes del cap de setmana. Llavors ens posàvem a enregistrar el divendres o dijous, enregistrar sardanes. El Pla de la Catedral, a les 11 del diumenge, la principal de la Bisbal, hi anàvem fent.
I anàveu fent. Sí. Vau coincidir vosaltres, no, Quim? Heu dit o no? Ara us hem... O no, per poc?
Ens vam creuar.
Deuríem creuar-nos,
sí.
Tu allà què hi vas fer, Quim?
Jo hi vaig fer La Veu del Campanar, històries particulars, també uns reportatges de voluntariat, molt xulos, també de voluntaris que feien coses. I sí, jo crec que vaig arribar quan tu ja havies marxat o ja tenies un peu fora.
Mm. Clar, fixa't que avui també entrevistàvem, és que s'ha estat tot lligat. L'Antoni Bassas, que l'hem tingut a les 4,
sí.
I recordava el moment del càsting que vas fer per alguna pregunta
sí.
més.
Bueno, llavors,
com ho vas viure, tu, això? Clar.
A l'època del Bassas, o sigui, jo me'n recordo parlar amb el Bassas i el Bassas dir-me, escolta, hauries de deixar aquest programa que fas a Ràdio Estel, un programa de jazz, que es deia Cova de Jazz. El fèiem els dissabtes a 1 de la matinada. I em va dir, hauries de deixar-ho perquè, clar, la teva veu sonarà per Catalunya Ràdio. No em va dir la paraula exclusivitat, però jo estic ara... Dic, això devia
ser allò,
allò
no?
que en diuen exclusivitat, sí. I res, vaig parlar amb Ràdio Estel, de dir, escolta, mira, ho deixo perquè m'ha sortit la primera feina professional i sembla que em podré guanyar mínimament la vida amb això de la ràdio. I va ser quan vaig entrar a treballar a Catalunya Ràdio. L'últim quart d'hora del magazín del Bassas, que era l'alguna pregunta més, sí.
Fixeu-vos que ara queden res, 5 minuts per arribar al punt de les 6. Estem amb l'Òscar Dalmau i el Quim Morales per tancar aquest programa especial del Fabricació Pròpia des del Palau Robert. Són 100 anys de ràdio. Us ho pregunto els dos. Què hauria de passar perquè deixéssiu de fer ràdio? Us heu plantejat alguna vegada?
Uf, jo, o sigui, no n'he deixat de fer des que, ja et dic, pràcticament vaig començar amb 14, 15 anys a fer aquell programa de hip-hop a la ràdio de Sants. Han anat sorgint altres coses, exposicions, discos, algun programa de televisió, però jo mai he deixat la ràdio. O sigui, de fet, jo crec, vamos, és la meva vocació i el meu ofici. Una altra cosa, després fas incursions en altres àrees, però el que m'ha permès a mi poder pagar el lloguer, després la hipoteca i ara l'escola i el menjar de les criatures, sempre ha estat la ràdio. Almenys saps que des del setembre fins al juliol podràs comptar amb un sou. La tele...
És una altra història,
és
no?
És molt punyetera.
És una altra història.
I a més és un ram, diguéssim, que per molt bé que facis la feina, no la tens assegurada. Vull dir, tu ja pots fer el millor programa de televisió del món, que si a l'altra banda, en un altre canal, fan un Barça-Madrid, no et veurà ningú, i et cancel·laran el programa, diran, és que clar, és que no l'ha vist ningú, tu, fora.
Quim, molt ràpid.
Què hauria de passar perquè sí. deixés la ràdio? Doncs que em quedés mut. Perquè si no, per poc que pugui, intentaré seguir-ne fent
fins
tota la vida.
Fins al final, eh?
Mentre pugui, sí. Una mica com l'Òscar, ja podem anar fent cosetes sí. i tastant ulletes, però la ràdio que no ens la toquin.
Nois, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Quin luxe de tancament, Òscar Dalmau, Quim Morales, de debò. Moltes gràcies. Visca la ràdio.
Visca
Ràdio Estel.
Sobretot.
Sí, sobretot.
I
llarga vida.
Llarga vida a Ràdio Estel, també llarga vida al Fabricació Pròpia. Aneu al Palau Robert, nosaltres també l'hem vist aquest matí, l'exposició a Núria Feliu. Xulíssima, molt ferma.
De la Fabricació Pròpia, diguem llarga vida també a l'última hora. I...
Sí. Home, per favor.
I a la competència,
que si no...
Visca la ràdio en general.
Ara.
Perquè si no haurem de venir a treballar aquí, eh?
Oh, si voleu, vosaltres encantats. Vosaltres sou de Fabricació Pròpia, també. Ho deixem aquí. Ha estat un plaer, de debò, acompanyar-vos. Moltíssimes gràcies a tots els assistents que heu vingut aquí, al públic.
Bravo.
Per haver vingut al Palau Robert. Gràcies a Marta Jarque, sobretot, a la seva direcció. Un dia més, i a tot l'equip del Fabricació no tenim temps per gairebé agrair, però a Galeries del Tresillo i sobretot a la Generalitat i al Palau Robert. Que vagi molt bé, i demà més, a 2:15, Fabricació Pròpia. Que vagi bé.
Fabricació Pròpia des del Palau Robert.